quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Xiu xiu, el xiu xiuets que arriba a tothom.
Tan segona hora de Xiu Xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic i avui toca posar-nos
coent, coent.
I avui a coent, coent.
La primavera, la sang altera.
La primavera, diuen que la sang que altera. Molts altres contestarien que l'únic que altera són les al·lèrgies i les passes de constipat.
Els canvis de temperatura, clar, ara fred, ara calor, ara
moment.
Fred.
Ara calor, Xavi. A sa calor, se descosa humà, quan floreixen ses flors, quan mos passa una papallona per davant, quan hi ha canvi d'horari, com
bé,
avui.
Bé, aquest de setmana sí, hi ha hagut canvi d'horari, però el que és calor, calor no n'ha feta.
Espera, espera. Espera, perquè els dies de Setmana Santa sí que diuen que pujaran les temperatures.
Ui, ui, ui.
És cert que en l'arribada de la primavera augmenta el desig sexual?
Realitat
de
o...
Rius?
De tu, d'aquesta música esporada. Realitat o evidència científica?
Susana Iborra, sexòloga de Capçalera, bon vespre.
Bon vespre.
Susana, sa cançó diu: "Yo no quiero enamorarme y no lo puedo evitar. Por la mañana salgo de casa, estoy tranquila y cuando llego al trabajo ya me empiezo a sentir mal.
Por todas partes donde miro, chicos y chicas vienen y van. Cuando me miren sonríen, todos me gustan, yo me voy a trastornar."
Susana.
Està bé, sa lletra, així mateix.
Que no opines, a veure, i pot haver... què hi ha de verídic en aquest concepte sobre la primavera que han construït entre tots?
Bueno, la primavera, yo creo, la primavera latina o la primavera... No sé si la primavera en Finlàndia les altera la sangre igual que en Italia, en Grecia, en España, no lo sé. Pero tiene mucho que ver con las actividades que hacemos, con la luz solar, tiene que ver con la ropa que llevamos en primavera, que venimos del chaquetón o de los jerseys, de las capas, y empezamos a enseñar un poquito más de piel. Creo que tiene más que ver con eso y con las actividades que hacemos, que nos activan, efectivamente, y que nos hacen más receptivos a, bueno, pues a mirar, a desear, a traspassar algunes barreres.
Que interessant. Bé, aquí a la taula tenim una coneguda nostra del programa que segur, si sou oients fidels, enyorau, que és la Maria Antònia Miró. Maria Antònia, benvinguda.
Bon vespre, m'heu dit com a persona alterada.
Aquí,
he vengut a xerrar com a testimoni de persona alterada per la primavera.
A tu t'afecta?
Completa i absolutament.
És a dir, per tant, no és una creença popular, sí que
no,
és una realitat.
I de fet, he arribat a Mallorca i fa molt més fred d'esquí, pensava, i com m'he refredat una miqueta.
Sí?
Però aquests dies que fa soleat ho estava visquent, sí.
ara mos ho contaràs, perquè, Susana, clar, no sé si aquest fenomen afecta igual a homes i a dones.
Sí, ahí no te diría que haya un tema de género, pero no afecta a todo el mundo por igual, eso seguro. Hay muchas personas que todo lo contrario, te dicen que en primavera están más decaídas, con menos energía, la famosa astenia primaveral también nos afecta a muchos, ¿no? Entonces, si hay alguien que nos está escuchando diciendo, pues yo estoy hecha polvo, pues entre las alergias y la falta de energía, no tengo yo mucho cuerpo de enamorarme, pues que tampoco se sienta mal por ello, que también puede ser normal.
Clar, per tant, és qüestió d'hormones, com la testosterona, els estrògens, o de què és qüestió, en realitat? Si alguns estan alterats, com la Maria Antònia, i d'altres estan fets pols. Con yo, por ejemplo.
Bueno, tiene que ver con la energía que tenemos, con lo que hacemos, con esa energía. Si la dedicamos a trabajar y ya no nos quedan más que migajillas para el final, pues claro, ahí no la puedes utilizar para nada. Pero el deseo, recordemos que es una construcción y que está en el cerebro, pero no en el cerebro rollo hormonas, sino que es una construcción. Si tú no piensas en sexo en todo el día, pues difícilmente va a surgir ese deseo así por arte de magia, solo porque en el calendario marque día 20 y tal de abril, por ejemplo, ¿no? Ni de repente en ese momento empezamos a segregar hormonas tampoco, ¿no? O sea, las mujeres sabemos que somos cíclicas y en esos ciclos tenemos un aumento de estrógenos, de progesterona. Hay también como la testosterona puede ir subiendo. Los chicos también son cíclicos, pero con otros ciclos diferentes. Creo que más que hormonal es un tema de actividad, ¿no?
És a dir, que fa més calor, la gent du manco roba, que hi ha llum solar, que imagina que també deu influir en el desig sexual, més hores de llum.
Totalmente, totalmente. Y además, cuantas más horas de sol o sales de trabajar y todavía hay luz, pues seguro que te apetece hacer más planes que en pleno invierno, que oscurece tan pronto, que hace frío, que no te vas a ir a una terraza, a lo mejor. Entonces, el tipo de planes que se generan que van surgiendo cuando hace buen tiempo, cuando hay más luz, también propician el que estemos más sociales, más conectados con otras personas, más abiertos.
Mm-hmm. Tu, Maria Antònia, que capotges.
Estava dient que sí, tot és temps.
Com ho notes?
No, jo estava molt d'acord amb el que deies tu, Susana, perquè és aquesta cosa de estic més contenta, estic més il·lusionada, s'atraca un moment superespecial que ets estiu, que els estius a mi m'agrada molt personalment, i sí, d'acord, amb la roba més lleugera, i jo mateixa me veig més coqueta, me fa més il·lusió vestir-me i això, no? No ho sé, ara m'he empagaït.
Sí, jo crec que sí, que tots tenim la sensació, no?, de fins i tot posar-nos més guapos, Susana. No sé si això és una sensació psicològica o real.
Bueno, tú piensa, la ropa que vemos en las tiendas en invierno, ¿de qué colores son? Claro. Gris, negro, beige, marrones, ¿no? Hay pocos colores así vivos o más divertidos en el invierno y en verano, pues o en primavera, cuando hace ya más calor, ya la propia ropa nos invita más a la alegría, ¿no? Que no tanto en el invierno. Entonces yo creo que también esa parte de juego està també en la ropa.
Totalment. Susana, bé, no sens dubte, és una construcció. El tema del desig i a primavera, efectivament, com dius, hi ha evidències de què passa, no és una simple creença popular. Jo de volta volien saber aquí, xiu-xiu, si el manco s'inicia a ser primavera, que deien que efectivament la sang altera. Hi ha possiblement més infidelitats, el manco, com que creixes desig, hi ha més ruptures?
Bueno, yo no he notado nada, no tengo tampoco datos, pero en mi experiencia en terapia de pareja y en terapia individual diría que no, pero porque yo creo que desde hace un tiempo la globalización ha llegado también a la infidelidad y ya no se estacionaliza tanto como a lo mejor hace una época que estaba más vinculada pues a vacaciones o al verano incluso. Yo creo que ahora ya, como puede ser, ser infiel vía cualquier medio y, wow. Y ser infiel, aunque lo llamen microinfidelidad, pues puede ser microinfiel a través de una red social o puede serlo en persona. Yo creo que esto ya lo hemos perdido. Se ha desestacionalizado la infidelidad también.
Claro. Però és vera que ara ja acabes període que és molt agradable dormir amb algú. És a dir, aquest moment que fa molt de fred i estàs abraçats, això ja està en compte enrere de que faci aquesta calorada que no pots suportar l'altra persona que tens. A la vora, jo personalment, experiència empírica, la tardor és de tenir nòvio i la primavera és de deixar-los, normalment. Per aquest canvi temporal, precisament.
La Maria Antònia se nota que és jove i que encara, si dorm en qualcú, dorm abraçat, perdó, però...
Però fa que no igual, encara que no arribis, no?
Sí, sí.
Bueno. Hombre, yo creo que primavera todavía invita a dormir un poquito pegados. En verano ya no te digo que no, pero en primavera todavía se salva.
És que és això, vull dir, tenim la calor, la sang caltera, etc. Però això dura un parell de setmanes, perquè després quan arriba la calor davant de vera no volen saber res de ningú. Al contrari.
Sí, sí, total.
I Susana, i les persones que no mos estan escoltant i diuen, jo no he notat res. És a dir, hi ha persones que no experimenten cap canvi. Això també pot passar. Ni per bo,
sí,
ni per
que
mal.
No se sientan, que no se sientan mal, claro. que no son raros, ni muchísimo menos. Pero si se animan a formar parte de la masa a la que le altera la primavera, que recuerden que el deseo es una construcción y que, también hay que alimentarlo, que no por generación espontánea, pues a lo mejor cuando hay un factor novedad o un estímulo muy potente o vienes de una sequía espantosa y entonces casi cualquier cosa te parece excitante o tienes un chute hormonal. Pero si no es así, por arte de magia no va a surgir, tienes que alimentarlo un poco. Entonces el leer, por ejemplo, literatura erótica, el imaginar, el hablar sobre fantasías, todo esto también puede activar el deseo. Y así, pues eso, si alguien se sentía excluido de esto que estábamos hablando, pues lo puede trabajar así.
Mira, molt bon consell.
Totalment, Susana, tu has esa consulta. Durant, notes l'estacionalització? Vull dir, quan és hivern, venen amb... Els teus pacients poden explicar-te X coses. Quan canviem a l'estiu, unes altres. Primavera, tardor, això ho notes?
Bueno, lo noto sobre todo con cosas más de conflictos y demás, que sí que tienen a lo mejor algunas fechas más concretas. El tema del deseo suele ser un tema muy recurrente en parejas que llevan mucho tiempo, en parejas que llevan poco tiempo, pero claro, cuando empezaron era todo a todas horas o una actividad inusual en la persona y cuando ya lleva unos meses... pues se calibra y ya vuelve otra vez al deseo habitual, ¿no? Y esto pues puede chocar mucho y sí que vienen, pero no en concreto en ninguna época del año. Creo que cuando la gente tiene más disponibilidad de tiempo o para estos temas y para otros que son más de momentos, ¿no? De conflicto, pues ahí sí que priorizan a tope eso, venir cuando toca.
Sí, mos sumam a l'equip de primavera energètica, primavera de colorins i coloraines. Susana, és saludable aprofitar aquest augment d'energia o li hem de posar límits?
Bueno, yo creo que si habitualmente no tienes este chute de energía y lo tienes ahora, hay que aprovecharlo como la ola cuando estás haciendo surf, viene la ola, hay que aprovechar la ola. Sin duda. Ahora tampoco no sin presiones, que a veces la propia presión o la autoimposición es uno de los enemigos del deseo y no nos damos cuenta, ¿no? Y esto también podríamos tenerlo en cuenta, que el estrés no es bueno. Y el estrés puede ser de las circunstancias o el estrés puede ser porque yo misma me estoy exigiendo cosas que quizá ahora no me tocan, ¿no? Uh-huh.
Interessant. Idò, Susana Iborra, sexòloga de Capçalera, moltes gràcies per animar-nos a, bé, a gestionar la primavera.
A alterar-nos tots, però bé.
Exacte. De forma saludable, perquè tot això és salut.
Sí.
Així que, gràcies.
I vida.
Exacte. Gràcies, Susana.
Gràcies. Con el calor que se
Maria Antònia, mira, a tu la primavera t'altera?
Profundament. Sí, la veritat és que sí, però en sèrio que ho dic? No ho dic per fer això, no, ara, que, de veure.
En aquesta alçada de la pel·lícula no importa.
Ho dic en sèrio. Jo crec que també és aquesta alegria, aquesta cosa de dir, ai...
Però creus que és qüestió d'edat?
Man, jo en general soc una persona bastant alterada en tot, en general. Jo suposo que és una mala excusa per dir, mira, deu ser la primavera i no deu ser que estic intentant canalitzar aquesta energia de qualque banda.
Perquè
no?
En Xavi ara mateix està fet pols. Està molt...
Ja, se'l veu.
A més, avui dient en directe que estic fet pols.
No, però tu t'influeix a primavera, Xavi.
És que saps què passa? Que no ho sé. Que no som, que no està prou conscient de que... estem a primavera, ha hagut canvi d'hora. Crec que avui estic una mica descol·locat precisament per això, per canvi d'hora. Perquè també vols dir una cosa. Nosaltres entrem aquí xiu-xiu a les 8 en directe i avui encara clarejava, sí. Encara era de dia.
Tenim jet lag avui.
Tenim un pot de jet lag. Venim des cap de setmana, ara Pasco, queixipanades...
Una setmana de 3 dies.
Avui sí, un dia un poc estrany.
Però això ho rep en positiu, perquè es veurà que comença això mateix la primavera i jo dic ui.
Clar, no, ja s'acabarà.
Que s'allargues dia.
S'allargues dia.
Que més, pots fer un pla i després fas qualque cosa amb aquella
persona.
No fa falta anar-hi directament. M'ho estem entenent?
No, però és igual.
Amem, com és això?
No, és igual, és igual.
Pots fer un pla i després anar a l'altre pla. No, jo no ho he entès.
Amem,
digue-li.
A veure, què has de dir? Estem en si fa fos.
Si la primavera no m'afecta.
Si fa fos més pres, tot d'una estàs en interiors, que està molt bé. Però estem a l'oportunitat de gaudir d'una experiència en exteriors molt positiva i després de lo contenta que estàs d'haver fet aquesta activitat en exteriors, en interiors, se celebra d'una altra manera.
A mi me fascina l'optimisme vital de la Maria Antònia, en tot cas.
És increïble.
Ets un exemple, ets una inspiració.
Moltíssimes gràcies, vosaltres també sou els meus inspiradors i com se diu això? Mestres.
Molt bé.
Molt bé.
Petit de Padawan.
Bé, encantats de tenir-te un dia més, Maria Antònia.
Estava nerviosa,
perquè,
jo.
A més, és que arribes a primavera, les flors comencen a florir, tot comença a brotar, i la Maria Antònia és aquí, justament, el dia del consultori.
Exacte, sí. Ha arribat de visita, li han fet a passar perquè necessitàvem el seu testimoni.
Perquè darrerament, entre nines ni jo, no...
No, és impossible.
No, i tot així encara m'on arriben de consultoris,
I d'obrint consultori,
que no,
ara l'obrirem.
No,
vinga, Maria Antònia, ves prenent punts dels consells.
Vinga, vos escoltam, Balears.
IB3 Ràdio és diversió.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.
Perquè si sona aquesta música, ja sabeu el que volem dir. Volem encetar el consultori.
I avui ho fem en la companyia de l'estimable...
Maria Antònia.
Estimable Maria Antònia, estimada i estimable.
Moltes gràcies, Balears, per confiar-nos el vostre cor i els vostres secrets, que ara seran una miqueta públics.
Exactament.
Primer consultori.
Hola, amics de Xiu Xiu. Aprofito aquest espai que mos donau per fer una crida. Dissabte passat vaig conèixer un jove que, al principi, no me va semblar especialment atractiu, però d'ençà que van començar a xerrar, no me'l puc llevar del cap. Va ser un bar, d'Eivissa. És professor d'institut, és mallorquí, viu a Sant Joan de Labritja, és un de tants. La qüestió és que xerrant i xerrant em va captivar. Avui que parleu de la primavera, jo vos comentaré els efectes col·laterals de tot plegat, i és que com que ja feia caloreta, me vaig llevar sa jeca, i just ell me va dir que tenia fred, i se la va posar. I crec que se l'en van dur, perquè he telefonat en el bar i no la tenen. Per tant, jo aquí vos utilitzo, xiu-xiu, com a canal per trobar dues coses. El que intuesc que podria ser l'amor de la meva vida,
wow,
i la meva xiqueta preferida.
Mare de Déu,
m'ha encantat, m'ha encantat.
Ho té clar aquest oient que va conèixer l'amor de la seva vida a Sant Joan de Labritja, a un bar, ah, no, un bar d'Eivissa, però ell viu a Sant Joan de Labritja. Mm-hmm. Mare meva.
Mare meva.
De la meva vida, que se n'ha enduit la meva xiqueta preferida.
Però segur perquè m'encanta aquesta història, perquè reverteix els rols de gènere. Normalment, és aquest gest de que s'home s'ha de llevar la jaqueta. Sí, no?
Sí,
vull dir,
sí,
us agrada un home deconstruït que és vulnerable i te diu que té fred? Això està sent vulnerable. Molt bé, vol dir que és madur, intel·ligent, menys si després també és vulnerable amb altres coses.
Vulnerable perquè té fred?
Perquè, no, no, perquè és capaç de dir que...
Si està baix, eh?
No, no, perquè és capaç de dir que té fred i que era una jaqueta vaquereta que li devia estar fatal, segurament, però...
No, perquè és la seva jaqueta preferida. Devia ser una oversize.
Oversize, sí, que li queda
o també podria passar una cosa, és que sigui una història d'amor LGTBI.
A ver,
perquè em donat per fet que és home o dona.
Ai, perdona, és vera, perdoneu, estava assumint que era una al·lota.
Sí, però també diré una cosa, se coneixen d'un vespre i ja se fa una pel·lícula hollywoodenca en què és l'amor de la seva vida, que m'apareix molt bé i que d'il·lusions se viu. Però també d'aquí a xiu-xiu convidam en aquest jove, o aquesta jove, no, en aquest jove, a que se retrobin en aquest bar dissabte.
Exacte, si mos estàu escoltant tots dos... quedau en... Jo crec que se tornaran a trobar. Perquè...
100%. Està en mutu, segur.
Aquest tipus de gent freqüenta el mateix bar sempre. Vull dir, és un mestre, un professor mallorquí, si era un bar d'Eivissa, hi tornarà.
Sí, però diu que viu a Sant Joan de Labritja i no ha especificat d'on era aquest bar. Simplement mos ha dit que és
no,
d'Eivissa.
No, ha dit d'Eivissa.
Sí,
pot ser de Vila.
Sí, però pot ser referir a Silla.
Uf, bé, no jo crec que mai se tornaran a trobar. Vull dir, Eivissa és petit.
Jo vull que se torni a trobar i ell també dugui la seva jaqueta preferida.
Exacte.
I quan se trobin, se l'intercanviïn. I a la dins hi fica una nota i quan ella fiqui sa mà dins la butxaca, li digui, t'estim.
No, però jo...
Però si mos està escoltant, ara mateix escriu una nota, queda't amb mi.
Però no, ara seriosament, doneu-vos el telèfon. Oh, sí, Instagram, el TikTok, el
de
que
de primer s'han de trobar.
No, però aquell mateix dia que van estar xerrant tant de temps, tanta estona, sí, en
però
quin moment millor, dius,
si
no, me'n vaig, que vagi bé.
A Mallorca? I si té una lota a Mallorca? La típica.
Això sí que és una pel·lícula.
Bé, la lota a Mallorca segur que és una avorrida.
No,
no
però
passa
confiem
res
en la bona fe dels nostres oients i de la gent de Balears.
Jo no, gens.
No, eh?
No.
Maria Antònia, no, però seriosament, doneu-vos Instagram, el TikTok, el que fas-ho servir.
I compteu-m'ho-s.
El Telegram.
Abans de partir, feu les feines que toquen, intercanvieu-vos el contacte per després no haver-nos de...
No, que mos encanten, no, no, no està dient que no mos agradi.
No haver de recórrer a la ràdio pública per trobar qualcú que té la teva xiqueta.
Totalment.
Què és més important, la xiqueta o som-ho?
Evidentment, som-ho.
Jo crec que pel que diu ets la xiqueta.
No, per l'amor de Déu, et diu... La... Ajudeu-me a trobar... I a més, ho he jerarquitzat. En el missatge ho jerarquitzo de la mateixa manera. Ajudar-me a trobar dues coses. El que intues que serà l'amor de ma vida i la meva xiqueta, la xiqueta que més m'agrada. Primer amor, després xiqueta.
L'amor de ma vida m'ha sobtat molt.
Com va dir una gran persona, és molt difícil trobar homos i vaqueros que t'estiguin bé. I n'és Mateu.
Això ho vaig dir jo.
Està bastant ben pensat. Molt bé.
Bé, i de sort.
De sort a la vida.
Vinga, segon xiutori.
Hola, Inés, Xavi i Jordi. Clar, avui
I,
és...
I Maria Antònia.
És Maria Antònia. Amen.
Avui en Jordi no hi és de vacances.
Faig feina, faig feina a un hospital i bé, la cosa és que fent i desfent me vaig embolicar a una de les festes de metges que feim a Marítim de tant en tant amb el meu company de residència. I varen dormir junts. I varen passar coses. I bé, francament, ell no m'acaba d'agradar. Però me genera molta incomoditat perquè tot el dia, a l'hospital, me deixa notetes, me dus cafè, i fins i tot els ha arribat a contar als pacients de radiologia el que li passa en jo.
Pobre, no s'ha enamorat mai.
I és que tot l'hospital ja ho sap, i ja vols dir que aquest sí que és un bon xiu-xiu. Però és que no acaba aquí la cosa, perquè el metge que realment sí que m'agrada ara pensa que estem sortint.
No.
I crec que si abans tenia poques possibilitats, ara entenc manco 10. Què faig?
Lléveme a l'hospital de l'amor. Dígame.
A veure, primer de tot, me sap molt de greu aquesta situació que estiguis passant per això.
Ai, doncs pues a mi m'ha generat un pot de rebuig aquest oient.
Per què?
Perquè, a veure... O sigui, la segona part de, justament, aquesta altra que m'agrada, ara té menys possibilitats, a veure, sigues conseqüent en les teves accions.
Ja, però si no ha xerrat amb aquesta... amb el que se va embolicar, però ara no li agrada tant, que és completament normal embolicar-te en qualcú i que després no t'agradi...
De fet, sol passar bastant.
Exacte, ets atotònica general. Que xerri, que li digui, escolta, mira, jo no vull res amb tu, i aturarà d'enviar-li notetes i de dur-li cafè.
Sí.
Ara bé, si mos estàs escoltant, es de ser notetes. Que te penses que són espases es Anatomia de Grey? Escolta, no.
Pobre, jo crec que és algú que potser no ho fa molt sovint i s'ha quedat així atrapat.
Bé,
a vegades els hi passa.
Insistim en que no sabem si són espases, o l'Hospital Comarcal de Manacor, Mateu Orfila, no ho sabem. I que ara és de radiologia, ja no pensin...
Festes de marítim. Pots ser Sant Llàtzer, també.
Ah, sí, també.
Podria ser.
En tot cas, això no és Anatomia de Grey, d'acord?
Ah, sí?
No, jo crec que la persona que li ha passat això ha de ser... Si has pogut dormir amb ell, també li pots dir les coses clares.
Ara anem. Mira, Maria Antònia. No? Ha de venir de Maria Antònia. Aquí, així ho va posar a ordre.
És que és molt bona, no, Maria Antònia?
No, més que res és com deixar-ho clar, ser directe. A més, que no sigui que després un dia vulguis i que torni a passar. Vull dir, has de tancar aquella porta. No siguis avariciós amb ses portes.
No, jo, però vosaltres esteu centrant en l'oient que vos ha enviat aquest missatge. Jo penso en la pobra persona que li fas cafetet, que comenta il·lusionat.
No
amb
és pobre, ningú li ha demanat.
No, i això...
Un segon,
amen. Això parla més d'ella.
No, però aquesta persona tal vegada té sentiments preciosos cap a la seva excompanya d'horitzontalitat, també com diria en Xisco, i per tant li pot enviar notetes, li pot fer cafè, però també hauria de tenir una mica de pipella,
de
ser brenera i guardar la roba, perquè mai sap el que pensa l'altra persona, i dos, que demanar-li, escolta, sí o no?
I si ella
sí.
No està receptiva, exacte. Deixa ser notetes per un altre moment.
Clar, i un poc crític, comptar-li en els pacients.
Això sí, ja, és que frega.
Això és crític.
Clar, això és bandera vermella.
Si els queda poc en els pacients, potser no ho sé si és tan greu, no?
Potser ho fa per entretenir.
No, però això és radiologia, jo imagino que deu ser gent
que... Ah, havia entès una altra cosa.
Que se fa mal i fan una radiografia.
No ho sé, però jo sempre...
No sé.
M'agradaria fer una sèrie a un hospital. Bé, clar, se n'han fetes. Però real.
No és que siguis aquí la reina de l'originalitat. Sèries hospital.
No, una sèrie fictícia no, un documental real.
Jo crec que se n'han fet,
Segur.
Urgències, ER.
Espera, que ara t'acaba de tenir una idea de Pulitzer.
Pròxim podcast. I si fem un podcast a un hospital?
Sí, però hauria d'anar sobre xiu-xius que passen a l'hospital. Però bé, perdoneu. Clar, aquí passa una cosa, és que hi ha una persona que realment sé que li agrada a aquesta persona. I aquella
això ella,
aquella metgessa...
Això és secundari.
Sí, és secundari. Això ella primer ha de gestionar aquest problema i després ja anar a l'altre.
I el dia de marítim, què fa la persona que li agradava?
Segurament no hi va anar.
Perquè està casat...
Ah, és a dir, que aquest home, és que ha generat tot això, està casat, en realitat.
No, és qui li agrada.
És qui passa d'ella. Un dels diàlegs més interessants d'Anatomia de Grey és quan la protagonista li diu a l'home casat pick me, choose me, love me. Elegim a mi, tria'm a mi, estima'm a mi.
Perquè està casat.
Perquè està pesat. No baseu la vostra vida i la vostra relació en que vos elegeixin. Molt important.
Jo aquí vaig un comú denominador.
Això ja anava a canviar de tema.
Sí, però és que, almenys, ho és claríssim. Comunicació. Comunicació amb qui no vols que t'enviï notetes i comunicació amb la persona que, en realitat, a tu t'agrada.
Perfecte, Xavi.
Gràcies.
Molt bé, Xavi.
Moltes gràcies.
Següent consultori.
Bon dia tot lo dia. Ara que ha arribat la primavera, arriba l'època de les excursions. I jo? Què voleu que vos digui? No les puc sofrir. No m'agrada ni no m'agradaran. Me cans. Les excursions i la gent. Me cansa les excursions i la gent. Però què passa quan hi ha molt pel mig? I de què feim coses que pensaven que mai no faríem? I justament he conegut una persona a qui li fascina fer excursions. I res, ja en tenim programades 5 per aquestes Pascos. No sé com s'ho miro perquè me fa una peresa grossa. Me fa por, però, que si li dic la veritat, decideixi no continuar coneixent-me. Ah, per cert, vos escolt sempre de 5 a 7 del matí en el cotxe mentre vaig a fer feina, l'enhorabona pel programa. Abans vos sentia la carta molt de tant en tant i ara ho puc fer cada dia.
Que bé! M'ho escolta de matinada!
Que bé, moltes gràcies.
Que bé, però, a veure, serà que no has escoltat Conxiutori? Perquè jo crec que aquesta... crec que ja sabem què te direm. Que no vagis d'excursió, no fa falta. No?
Jo, estimada Jens, la veritat és que... m'he pogut sentir un poquet identificada, és a dir... no he enviat aquest missatge jo.
No ets tu, Ines.
Però, a veure que... mira, jo, si vols un consell, m'ha passat... i al final ho he expressat, que no m'agrada anar d'excursió i no han passat res.
I vas d'excursió o no?
M'han continuat estimant. Sempre se pot trobar un equilibri.
Un punt
mig. I si aquesta persona no li va bé que no t'agradi anar d'excursió...
no és per tu.
No és per tu.
Exacte. Clarament.
És que no passarà gust ni tu ni la persona.
I a més, aprofita que si ell va d'excursió...
és que aquí passa gust anar d'excursió, per favor.
A persones que sí, però sí, que d'excursió...
les pujades, quina necessitat hi ha de pujar costes? És que no ho entenc.
No ho sé.
Per
no ho
veure sé. Un paisatge, hi pots anar a un altre lloc.
En cotxe.
O pots mirar el temps a IB3 Notícies, exacte, que també exacte. Hi ha fotos precioses de paisatges.
Però és important que tinguin hobbies, perquè així podeu sí. tenir una vida paral·lela. Maria mentre que hi vagi d'excursió, tu pots llegir. Que segurament que és el que t'agrada fer.
A tu quin hobby t'agradaria que tingués la teva parella?
M'agradaria que li agradés anar al cine. Amb
molt
jo,
bé.
I anant al teatre. I que m'ha donat sa mà mentre miràvem al teatre.
I que m'agrada
molt que me facin cas. Vull que el seu hobby sigui fer-me cas.
Escoltar-te.
Això és molt perillós, Maria Antònia.
Sí, n'ha de tenir més d'un. I si fa esport, futbol, vòlei, doncs també està bé.
És a dir, estic llarga, eh?
Vòlei,
concretament.
Per què?
Perquè ha pensat un esport no normatiu i ha dit
he pensat, si fa futbol, que és molt heterobàsic, anava a fer un altre per compensar. Llavors, vòlei mixa, equipara a fer futbol amb els amics de tota sa vida.
Ah, amics, i fes tenis de taula, esgrima...
sí, tot el que vull. A més, l'esport és positiu també per sa salut i després la condició física d'aquella persona. Llavors, després no me queixaré si...
o sigui que si fa futbol i vòlei és que estarà bo.
També pot ser.
Ah, anem, un segon. Estau cosificau, la teva futura parella, vol dir que no cerques molt
home,
més enllà d'això.
Perdona, a una parella sempre...
és molt important.
T'agrada l'aspecte com... físic.
Sí, a més, hi ha un, com un
però,
fort.
No, però imagina
un segon. Esport, imagina
que
ho hagués
dit jo, això. Què hagués
no
dit? Tant de bo,
debat.
Faci esport...
no entrarem en aquest debat.
Perquè així també estarà en forma.
Me sap molt de greu, però apel·lar en en Miqui Fiones contra el tècnic. Fa que sigui més que...
no és el millor tant exemple. I ara, es veure que deixarem això aquí... i passarem a Publi i na Maria Antònia mos xerrarà de la seva emoció que crec que és bastant intensa.
IB3 Ràdio és coneixement.
Entre amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrar Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Maria Antònia avui ha vengut a fer la seva secció en persona i nosaltres estem feliços de que així hagi estat. Maria Antònia, avui quina emoció mos presentes?
Mira, és una emoció complicada i mira, ara que parlàvem abans que han canviat l'hora, ve la primavera, la sang altera i me sent més que mai precisament perjudicada per aquest sentiment. Per alguns et sa tensió entre sa aparença i sa autenticitat, de ben segur que és vera que sosté una necessitat humana, sa de sa vista i sa reconegut, i és innegable que avui en dia està més que mai alimentada per sa xarxes socials. Estem parlant de sa vanitat. I me solté el cap, ello me vestí de rei, no me puse tacones, me pinté
Juli, Antònia, parles de sa vanitat. En definitiva, a sa presumit un pa més.
Exacte. Podríem dir com una presumiguera forta, si és que aquesta paraula existís. En tot cas, segons es diec, és s'orgull inspirat per un alt concepte de les pròpies qualitats o mèrits, acompanyat d'un desig excessiu de ser notat i lloat per les gens. Jo crec que això és una definició un poc enrevessada.
Que t'agrada que te l'havin.
Que t'agradin i te mirin. Així que farem un estudi de cas, per així entendre-ho més. Vosaltres vos considerau vanidosos?
Jo no.
No. És que, de fet... Passa, per exemple, és veritat que...
Tu no ets venidor, Xavi Oliver?
Però, mem, si...
És una aquesta... pregunta o una afirmació?
No,
mem, segons la definició de Diec...
Tens un alt concepte de tu mateix.
Tu creus? Això és una afirmació?
No ho sé.
No, però a mi no és, per exemple, quan me reconeix una bona feina... Jo li dic... I li som sincer, a vegades t'incomoda que te reconeguin les coses ben fetes. Mm. Perquè a vegades no te les creus ni tu mateix. Però és veritat que s'ha de fer un exercici... Jo he de fer un exercici per agrair-ho. Moltes gràcies. Perquè m'incomoda. De fet.
Que fort.
Interessant.
Mira, que interessant que tenim dues persones no venidoses avui aquí.
Però, un moment, qui reconeix ser venidors?
Jo, vas, ho soc una miqueta.
Ah,
jo estic...
Però tu ets molt intel·ligent.
Però és un desig, mem, un alt concepte de les pròpies qualitats o mèrits i un desig excessiu de ser notat i lloat de la gent.
Sí, jo soc...
Ho fas molt bé.
Sí, sí, m'encanta.
No t'incomoda?
No, m'agrada molt.
I tu penses realment que ho fas tot bé?
Sabiades que pens, per lo bé que ho faig, m'ho haurien de dir. Això és això, vull dir, sóc bastant presumida. I, per tant, tinc un pelant venidositat. Però sabeu quin és l'extrem de ser venidós? Arribar-se a enamorar-se d'un mateix, com va fer Narcís. Així que anem a fer una mica de teatret, perquè tanmateix aquesta història ja se la sap tothom. Anem-hi. Narcís era un jove tan vell que tothom s'enamorava d'ell i ell, per la seva supèrbia i vanitat, els rebutjava brutalment. Una de les seves enamorades va ser la ninfa Eco, que quan Tera va saber que se l'entretenia en converses mentre Zeus estava amb altres ninfes, va fer que només pogués repetir les últimes paraules dels altres. Després del càstig, un dia al bosc, Narcís va cridar...
I per què he de fer jo de Narcís?
Va, Narcís. Narcís va dir...
Hi ha qualcú aquí?
I Eco va dir...
Aquí.
Incapaç de veure-la amagada entre els arbres, Narcís li va cridar...
Vine.
I després de respondre...
Vine.
Eco va sortir entre els arbres amb els braços oberts. Narcís cruelment es va negar a acceptar el seu amor. I Eco, desesperada, se va quedar consumida fins a que només poguéssim sentir la seva veu.
Així, Eco segur que no pagava la pena tant de sofriment per aquest narcisista que se va ofegar dins del seu propi
mirall. Això es va passar, perquè, per sort, les víctimes del menyspreu de Narcís van pregar a sa deessa Némesis, a de sa venjança, i el varen condemnar això a enamorar-se del seu propi reflex en una font. Clar, estava tan fascinat per la seva imatge que no pensava que fos d'un altre. I a sa versió de Novidi diu que va deixar de menjar i beure només per contemplar-se fins que se va consumir i allà on va morir i va créixer una flor d'aquest nom.
Wow.
Els carrers es fan estrets.
A mi no és que m'encanti fer representacions, però aquesta història té cosa que enganxa. Jo crec que és perquè s'entén molt bé, no? S'entén perfectament que Narcís era narcisista perquè va caure, se va ofegar damunt la seva pròpia imatge.
Exacte. Jo crec que és de satisfacció que algú tingui un càstig tan poètic i, a més, he estat pensant que el dia de Sant Narcís, que és 29 d'octubre, així que a Sant Valentí nosaltres fem el dia dels enamorats, a lo millor podríem fer el dia dels rebutjats i així tothom faria festa. I, per exemple, la tradició podria ser d'un Narcís, algú que no t'hagi correspost, i no és per tornar a intentar, sinó per celebrar un altre tipus d'amor.
No li vaig gaire atractiu en aquesta festa.
No, però en tot cas, no us ha agradat, dia 29 d'octubre, dia de rebutjats.
Ni ho celebraria, per tant.
Ella. Bé, i d'altres perquè m'ho sabria greu.
I duríem Narcissos per tothom. En tot cas, una de les reinterpretacions que més m'agrada d'aquest mite, precisament la fa en marxa Mark Lujan, que és un teòric de la comunicació, i ell fa un joc de paraules entre Narcís i narcosi, que ve del grec narco, que significa bàsicament entumir-se, dormir-se. I segons ell, el mite no es tracta d'un amor propi, sinó d'un entumiment sensorial produït per la tecnologia.
I com lliga aquest home esbaciat d'una font en la tecnologia?
Perquè Mark Lujan afirma que tota tecnologia és una extensió del nostre cos. Per exemple, la roda amplia el peu, un telescopi amplia l'ull, el mòbil el nostre sistema nerviós. I pot ser Narcís no s'enamora d'ell mateix per vanitat, sinó perquè queda hipnotitzat amb s'imatge reflectida.
Clar, és vera que no s'enamora d'ell mateix perquè se pensa que el seu reflex és d'una altra persona.
Exacte, i a més, si ho apliquem a la teoria actual, a les xarxes, mos fascina la projecció que tenim nosaltres mateixos a les xarxes socials, precisament. O sigui, el dispositiu és el mirall i nosaltres som un poc un narcís modern. Clar, mirant pantalles i entram en el que diu en Mark Lujan, una narcosi narcisista. Mm. Estem fascinats pel nostre reflex digital, mos quedem mig adormits, però no sabem que el preu d'aquest enamorament és no entendre que això també està afectant a la nostra percepció de la realitat. I, si voleu flipar més amb aquest home, perquè és llestíssim, tot això ho va pensar l'any 1964.
Mare meva. Un visionari de Mark Lujan. Estàs, per cert, citant el llibre que fan llegir sempre a periodisme audiovisuals. Imagino que també per comprendre els mitjans de comunicació.
Exacte. I sabeu el que a mi me fa entumiment sensorial i mos parla de la mirada externa i com han de ser reconeguts i apreciats? He de els reality shows de canvis de look.
Molt bo. De sentir que no valia. Y mis lágrimas rodaron por mi piel. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo una sombra del ayer. Cámbiame, te pido, vísteme de reina, ponme un hostal. Te refereixes en aquells programes on hi anava una persona i el canviaven, la posaven guapa, perquè tot
sí,
era, no? Dones.
Sí, sí, de fet, sí. I a més, vos en duc dos. I podem dir que són els preferits de les nostres audiències perquè són líders. El primer que vos duc se diu Tu estilo a juicio. Vos sona?
Sí. Me sona.
És que era boníssim. Mira, se va estrenar a Canadà i aquí mos va arribar amb Divinity. Sí. I la premissa és molt forta, perquè una persona se pensa que està fent un càsting, però realment resulta que ja ha estat seleccionada, com realment el programa ja ha començat. Hi ha un mirall d'aquests que només poden veure d'un costat, o sigui, 12 persones, un jurat, l'està mirant i ella no sap que està sent vista, i quan la veuen, diuen coses com aquesta.
Es como las chicas moteras de los 80.
¿Dónde se ha dejado la Harley?
Seguramente trabajará en uno de esos pubs viejos de las afueras con un montón de viejos borrachos. Lleva demasiado maquillaje.
Sí.
O sigui, que les posen de volta i mitja.
Fatal! O sigui, les critiquen un punt.
No, pobrets.
I lo fort és que elles senten aquests missatges perquè després el que fan és que posen el vídeo. I clar, li diuen, tu vols que la gent pensi jo de tu? Doncs pues, canvi terrible. De look!
Sí, sí, és una persona.
És terrorífic. A més, el que diuen és que no utilitzen cirurgia estètica. Ah, no, però li posen els dents de porcelana.
A totes els hi posen dents de porcelana.
És terrible. I abans, de fet, estaven sentint Cámbiame, que és realment el reality show de referència de canvi de look nacional. Però, clar, han de dir que aquest reality show no és de bromes. Va anar a Londres. Va anar a unes jornades.
És de veres.
Això no ho sé.
L'únic que sé... Està muntat.
Està molt muntat,
ja,
però va anar...
Realitzat, eh?
Sí, 100% que sí.
I jo crec que, de fet, les senyores deuen saber que van en aquell...
Sí.
Jo crec que sí.
I que les veuran de volta i mitja, podria ser.
Sí, sí. Mam, jo crec que totes posaven escena i, de fet, és com ho captes en això. I, de fet, Cámbiame, per exemple, va anar a Londres a unes jornades d'innovació televisiva perquè la premissa que tenen és que hi ha una persona a una passarel·la d'aquestes d'aeroport, ho dic per els oients, que potser no han dit Cámbiame, no? I llavors té 90
segons. Que deuen ser la majoria.
Jo me'ls he mirat per saber de què xerrava.
Sí,
va. M'he mirat el primer capítol de tots. Llavors, tenen 90 segons per convèncer en el jurat, novament, aquesta figura, que interessant. Tenen 90 segons per convèncer de que les agafin per participar en el programa.
I com ets a convèncer?
Pues fan pena.
Home, Maria Antònia, aquest programa, tot i la denigració humana que pateixen els protagonistes...
Són
terribles, però...
A mi m'encanten. I us diré una confessió. Absolutament tots aquests programes els hi treuen ses ueres. I ara enteneu perquè jo, fins que no tinc una infecció sui, soc incapaç de posar-me ueres. M'han afectat, m'han produït el cervell. N'he mirat massa, que puc dir.
O sigui que munten... Bé, està ple absolutament d'estereotips. prejudicis, humiliació, denigració. És a dir, Maria Antònia, fes-t'ho mirar si no te vol posar ueres
per
culpa
guapa
d'aquest programa.
Exacte.
Bé, amos, estàs comentant Canviame o Tu estilo a juicio, però programes d'aquest n'hi ha, per desgràcia, moltíssims.
Molts, exacte. I a més, tots el que tenen en comú és el que parlàvem. Una persona amb baixa autoestima que, influenciats per aquesta premissa de si t'ha canviat l'aparença, tornaràs a ser feliç.
Molt acertada aquesta cançó de fades.
És que m'encanta.
Massa rossa, se diu.
I llesta per tu, perquè de fet hi ha gent llesta, acadèmics que analitzen aquest programa. És perquè que siguin així molt senzills aparentment no vol dir que no tinguin com molt de missatges que estan molt arrelats o com pensam. I de fet, dues coses que diuen molt interessants és que el moment on se miren en el mirall és com una catarsi construïda, perquè pareix que bàsicament, l'experiència humana i la complexitat d'aquella persona, perquè sempre tenen històries terribles, se redueix en el moment que se mira en el mirall. I, per tant, si està guapa i té aquesta aparença bona, doncs serà feliç. I una altra cosa molt interessant és que sempre castiguen l'originalitat o la comoditat. Per exemple, si apareix una gòtica, li diuen, com has d'anar a fer feina així? Llavors, clar, se premien dones femenines i professionals. Volem una dona atractiva pels homes i, evidentment, apta per al mercat laboral. Que sí, és l'únic que servim les persones, no?
Ai, però per què mos enganxen aquests programes deplorables?
Home, un poc com el d'en Narcís, que és el que dèiem d'aquesta voluntat de veure una transformació i també aquest judici moral superior de dir, aquesta persona se vesteix fatal. Que sí, ho feim totes. No passa res.
Però no només, és a dir, no només critiquen la forma de vestir, critiquen també l'aspecte físic.
Mm. Clar, no, i fan com...
I segurament...
I no, i atempten contra la personalitat, el valor, sí, de la persona. Diuen, deu treballar en un bar de camioneros o una cosa així. Sí. I com pot dir això? Una persona,
I en cas de que fes feina un bar de camioneros, quin seria aquest problema?
Exacte, sí,
no?
Exacte. Sí, sí.
És terrible.
I també són persones que solen tenir una vida dura, amb històries
molt complicades
i clar,
que l'utilitzen també per enguinxar perquè expliquen la història de vida.
Exacte. No, i també
és pervertir la vida
molt. I també tant d'aquests realities com també el cinema, el que fan és que reforcen la idea de que la bellesa t'ajuda a la teva mobilitat social. Per exemple, Naventafocs se canvia de vestit, fa una transformació i llavors és acceptada, és casada amb el príncep i llavors pues, deixa de ser pobra. És que és això. Llavors, és un poc aquest missatge de no ets mereixedora d'amor per qui ets, sinó la teva capacitat d'adaptar-te a el que s'espera de tu.
Bueno, si és guapo, no?
Exacte.
Entre comentes,
exacte,
no?
Exacte, totalment. Per tant, jo crec que tots estem un poc tocadets per tot aquest programa. Però
són els missatges aconseguir que han rebut durant anys i s'ha fet molta feina per per esbocar aquests missatges, però ara veure que ara les xarxes tornen a fer l'efecte contrari. Per tant, tots estem tocats per aquest ideal, però realment són frivolitats i han de fer esforç tots de ser menys superficials.
I mira que curiós, perquè la vanitat ve des llatí vanus, que vol dir buit, sense contingut. O sigui, originalment no era s'ha cregut la vanitat, sinó que estava buit qualque cosa. I de fet, mos recorden en aquesta idea de ser de vanitat i buidor uns quadres que s'anomenen vanitas, que bàsicament mos recorden la superficialitat de sa vida.
Un sol que pimenta i una llum que il·lumina l'espai. El misteri de l'univers i petites coses que van passant, que van passant.
O sigui, que la vanitat també està reflectida en els quadres.
En els quadres vanitas. Mira, vaig descobrir aquests quadres perquè vaig llegint a Rebeca Solnit, que té llibres en català, que, per exemple, que un diu Els homes que m'expliquen coses, però en tot cas, aquest d'aquí vos estic parlant, se diu Des del llunyà més proper, i comença perquè sa mare, que té Alzheimer, li dona de cop una muntanya d'ubercocs.
Sa mare amb Alzheimer li regala ubercocs i l'autora no sap què fer amb ells?
Exacte. I és un problema molt gran, perquè els ubercocs comencen a produir-se superràpid i ella, l'autora, veu aquesta fruita com una representació viva dels vanitas, que són un subgènere com de natura morta, de bodegón, que li diuen en castellà, que és superpresent en el segle XVII i bàsicament són cranis, flors músties, rellotges d'arena... Si us cercava a Google, fan bastant de por, aquests quadres.
En resum, aquells típics quadres que fan una mica de malestar. Sí. Perquè recreen, recorden la fugacitat de la vida.
Clar, i és un poc això, o sigui, no volen fer por, sinó simplement tenen com un advertiment moral, que és dir-nos que les possessions i la bellesa són literalment vanus, o sigui, buides. I clar, l'autora és superinteressant perquè lliga aquests quadres i també la ment de sa mare que s'està desintegrant per sa malaltia. Llavors, és una pèrdua d'identitat en aquest sentit. I fixeu-vos en l'ironia que tenen aquests quadres. L'art intenta fer eterna una imatge que precisament mos està parlant d'una cosa que és fugaç, que és sa vida. Però la Solin no acaba aquí, eh?
Ella li dona una volta, no?
Exacte, perquè diu que l'única manera de salvar els albercocs i sa nostra identitat és processant-lo. És a dir, ella transforma sa fruita en confitura i sa memòria en narració. Brutal. I també mos diu, i aquesta frase m'encanta, que viure és conviure amb el que s'ha perd. I ses històries són sa única eina que tenim per omplir aquest buit.
Quina bona reflexió, Maria Antònia.
Viure és conviure amb el que s'ha perd, m'ha encantat.
Sí, i ses històries són sa única eina que tenim per no sentir vanitas.
Jo crec, Maria Antònia, sempre dus una anècdota per acabar. Jo no sé si amb vanitat entendràs alguna.
A veure, més que anècdota de vanitat, va ser una dosi d'humilitat. Us ho contaré. Estàvem baixant pel carrer, mon mare i jo, i a darrere teníem un home que té diversitat funcional, fa feina en el taller ocupacional de Solla, i bé, és un poc conegut de sa família. En tot cas, aquest home va i crida, guapa! I clar, jo me sent al·ludida, me gir, i aquest home me diu, tu no, ta mare! I a dia d'avui s'ha convertit en una broma recurrent que quan jo m'han insistit guapa o el que sigui, la gent del meu entorn me diu tu no, ta mare. Llavors, no me deu guapa a mi, li deu guapa a mo mare
i, Maria Antònia.
I sa venida s'ha de pensar que xerrava de jo.
Perquè anàveu juntes, ta mare i tu,
sí,
no?
Sí, i clar, jo he pensat segur que m'ho diu a mi perquè som molt guapa. Pues pista, ta mare ho és més. No passa res.
Tu no, ta mare.
Tu clar. No, ta mare. I a totes les germanes que escolten, tu no, ta mare.
Molt bé, Maria Antònia. I d'ors i d'humilitat per tu. M'ha encantat aquesta anècdota.
Gràcies. Espero no...
Vares plorar després d'això?
No, li vaig dir a ma mare, nom, que vaga nostra. I ma mare no podia aturar de riure. I jo dic, nom.
Perquè estaves empogueïda, no?
Crec que mai he tingut tant empogueïment en la meva vida. Però ja està. A més, ell, clar, va insistir i se va arreglar dins la broma. I ma mare, clar, com més i de tu no ta mare, ella més s'enaltia una mica. No sé, va ser molt violent.
Bé, graciós pels altres. Per tu violent, per la resta
per
graciós.
Per mi va ser violent, sí, la veritat. Violent, sí.
Ai, bé, i de Maria Antònia, has estat contenta d'haver vengut avui?
Sí, se sent diferent que fer-ho per telèfon, no?
Clar, és millor. Sí.
És molt millor.
Hem vingut avui, hem passat molt de gust.
És a l'aventura sí, de les Barcelones.
Efectivament.
Però aquesta Setmana Santa mos acompanyaràs amb Olivetes, el programa que farem de 9 a 1, els dematins de
mentre que feis penades, mos podeu posar.
Exacte, això mateix dit jo. Xavi, tu tindràs vacances?
Jo faré vacances.
Mos escoltaràs?
Sí, clar.
Però no serà fins dijous això, perquè demà i dimecres encara serem aquí a xiu-xiu, queda xiu-xiu per una estona. Xavi, tornaràs demà?
Evidentment.
Molt bé, i jo també. Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 356 a vosaltres. Gràcies per ser-hi.
Adéu.
Moltes gràcies.